Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda.
Cállate.
Hay que aguantar. Así que todo, bueno, eso.
Me gusta porque dices.
Respeta a la gente.
Claro, dices, respeta a la gente y cállate ya.
Y cállate ya, claro que sí.
Es una mica contradictoria.
Estoy en una entrevista, no puedo dar ni una declaración.
Claro.
Callaros ya, hombre, callaros, que hay que aguantar de todo. Pero bueno, yo entiendo la afición, pero al próximo que me falte respeto a mí o a mis compañeros, pues le reviento la cabeza y listo.
Muy bien.
Caramba.
Y vosotros, cuidado, ¿no? Con las preguntitas, no sea que os dé el mismo tratamiento en este aspecto.
Y para ser...
¡Cállate ya y respeta!
Sí, Sergio, perdón.
Respeta a la gente que estamos aquí trabajando, haciendo nuestra labor.
Bueno, jo crec que està practicant ja a casa com Tejaran amb la Pilar. Ja treu aquest caràcter inclús al camp. Però, per cert, atenció, perquè a la xarxa d'alguns ja comparen aquesta sortida de Toda Ramos amb aquell famós que mira bobo de Messi al Mundial. I fins i tot se n'han fet muntatges com aquest.
Està un poco caliente por el final.
Mira, bobo.
Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente.
Anda para allá, bobo.
Respeta a la gente. Estamos hablando.
Anda para allá.
Tranquilo, tranquilo.
Respeta a la gente y cállate ya, anda.
Bueno,
respetar bueno. Los memes. Respetar los memes.
Avui ens acompanyen
a la gente.
De Reis Mags.
Aguantarlo todo.
El rei més experimentat, que no batarà. Rei Menció, bueno. Xus Carrillo.
Xusito Carrillo.
Els mateixos cabells, però en aquest cas ho seria amb la barba de Gaspar, la reina Gaspar Àngels Prieto. I en aquest cas, des de Manresa i de Buta, el rei Baltasar de relevo, Albert Blaia. Albert, ets aquí?
Hola.
Hombre, Albert.
Hola.
Sí.
Manifiesta-te. Hola.
Hola. El tenim.
Fem un contacte.
Bé, d'entrada, abans de que us mulleu...
El tenim o no el tenim? No el tenim.
No. Es que os ponéis a aplaudir y no respetáis a la gente. Respetar un poco a los invitados, a los colaboradores.
La pluja està afectant fins tot a les línies. Re, avui ens hem de mullar, i m'ha millor dit, i evidentment us preguntem aquesta mateixa pregunta que hem fet a l'audiència. La victòria del Barça d'ahir va ser un regal de Reis, Xus, un punt d'inflexió, i a Lliga o no ens enganyem?
Jo crec que hi ha Lliga. Jo intento, com el Toni, ser optimista. Jo crec que hi ha Lliga.
Home, 7 punts, a veure, la cosa està complicada.
Hem fet els 6 punts darrers contra Almeria i contra Les Palmes, sí, però és una evidència.
Deixa'm afegir aigua al vi, recordem un altre cop l'estadística, estan per romper-la, senyor García, però deixa'm recordar que...
Ahí está, el dato mata el relato.
Muy bien.
El dato mata el
relato. Vamos con él.
Pues el dato es que a aquestes alçades cap equip de la Lliga Espanyola ha remuntat 7 punts o més per acabar sent campió.
Oh.
Per tant, aquests que diuen que hi ha Lliga, l'estadística diria el contrari.
Per tant, si no el Xus Carrillo i jo...
Estadísticament estaríem descartats.
Estadísticament estem descartats.
Descartats.
Val.
Però estan
per... Si una primera vegada.
Exacte. Perdona, Edgar, la temporada...
Per ser campió, campió, Xus.
Sí, sí.
Sé que em diràs a Rijkaard. El Barça va remuntar 12 punts al Madrid, però per ser segon, no per ser campió. Important, eh? Això ho diu Opta, eh? Clar, clar, tu em diràs, l'any de Rijkaard el Barça va remuntar 12 punts al Madrid, però va acabar segon.
La temporada del Depor. La temporada 93-94 el Barça va arribar a estar 6 punts, però que eren els, quan els partits, les victòries es comptaven...
De 2 en 2.
Nunca fue líder.
Exacte.
És la lliga del Jukic, la lliga del
sí,
penal.
Que es va guanyar l'últim...
Del Superdeport, exacte.
Doncs, quan es perd 6-3 a la Romareda, crec que eren 6 punts eren de desavantatge, 6? Que serien 9 ara.
Correcte, l'equivalent.
T'has apuntat el que diu
seria una miqueta
el professor...
El Xus pensa amb 2 punts i amb pessetes encara.
Qué malo eres. Qué malo eres. Qué lengua
viperina.
Se muerde y se envenena.
Això és molt lleig.
¿Dónde vamos a llegar? Un respeto a don Jesucito.
L'estimem molt el Xus, que és la nostra mascota.
Sí, però ja li he fumut.
En pesetas y una mica más, y le digo, es que veo la tele en blanco y negro a la UDA Televisión Española.
Jesús, ¿sabes que el cine ahora es en color?
Va.
Tenim a Àngels Prieto, que avui representa el rei Gaspar. Àngels, en el teu cas...
M'ha tocat.
Bueno, rosa, ets reina rosa.
Clar, l'únic que en comptes de la barba porta el cap, però més o menys s'assembla.
Avui s'està repartint.
No.
Així de forma gratuïta estan arribant els reis per avançar.
No toca ni quarts ni hores. No sé si és Londres o Barcelona, perquè està sortint un autocar de Londres, no sé si ho heu comentat.
Bueno, un bus de 2 pisos.
Home, aquests són antics dels que vien a Barcelona fa molts anys.
I tant.
Home, aviam si he de venir jo aquí a fer la crònica.
Doncs Àngels, en el teu cas, hi ha Lliga com el Xus o com el Toni, no ens enganyem, punt d'inflexió, regal de Reis.
Jo, evidentment, hi ha Lliga matemàticament, però per mi és un regal de Reis avançat també, perquè veient que el partit tornava a començar tal i com vam acabar el partit de l'Almeria, que no havia canviat res.
Exacte.
Home, una mica regal de risc que va ser.
La primera part va ser per estudiar-la, eh?
Totalment. Va començar l'any com es va acabar. Amb victòria, però generant dubtes. Albert, no sé si ets aquí.
No, encara no el tenim.
Encara no el tenim. Doncs ja li preguntarem a l'Albert.
Ja ens avisarà. Això sí, avui hem tingut presentació de Víctor Roque.
Em va agradar molt, eh?
Però ha sigut aquest matí.
No, dic que em va agradar molt.
Edgar.
Els 10 minuts que va estar el futbolista. Enxato.
És que avui és una clatalladeta.
Avui, és que feia un temps que no el veia. No, a Barça TV. No, és que podem explicar una anècdota de Xus?
Home, atenció, anècdota furnos. Està rojo com un pepino.
Quan, sí, efectivament.
A veure què expliques.
Quan estàvem els dos a Barça TV, ja desaparescuda, el cel sigui en por descansi, quan érem a zona mixta, estava entrevistant els jugadors, el Xus era un dels principals editors del programa El Marcador, que presentava Xavier Rocamora, ara a RAC1.
Ah, sí.
I quan sortien els jugadors a zona mixta, digue-li Piqué, digue-li Maxwell, digue-li Pedro Rodríguez, sí, el Xus com a editor em anava cantant per l'orellera. Per exemple, si sortia Maxwell, anava dient, escolta, digue-li Xato que es depili entre les celles perquè té tot el pèl junt. Després sortia el Pedro i començava a dir 48, jo mullat, jo. Començava a imitar el Pedro mentre estava entrevistant-lo. Sortia el Piqué i també començava a dir xurrades, entre cometes, i els jugadors flipaven perquè em veien caure a terra rient, no sabien què li passava, i al final vaig arribar a dir un dia al Piqué que era absurd, m'estaves aquí.
Sí, sí, la culpa del Justi.
Correcte.
Bueno, ja tenim l'Albert Blaya.
Hombre, Albert, com estàs?
Què tal, com esteu?
Hola. Ara.
Han passat els Reis per Manresa o no han arribat encara?
Jo soc més de fer-ho al matí, els Reis, eh? Els Reis sempre passen del matí aquí a Manresa.
I tant, i tant.
No, per la cavalcada, vol dir.
Sí.
Sí, no? Sí, he anat a treure el cap una mica, però, home, tenia programa, havia d'estar a casa,
molt bé,
preparat,
molt
perquè
bé,
si no ja... Clar, s'ha de ser professional, s'ha de ser professional.
Sí. Aplicat. Doncs mira, hem preguntat, Albert, als oients i també al Xus i a l'Àngel, que avui ens acompanyen, la pregunta que fem a l'audiència. La victòria d'ahir del Barça, què va ser? Un regal de Reis, un punt d'inflexió, hi ha lliga o no ens enganyem?
Mira, per ser una mica positiu, que és nit de Reis, jo diria que hi ha lliga, perquè crec que...
Com el Xus Carrillo i...
Va, ja us ho trobareu.
Sí, no, jo crec que, a veure, és veritat que per mi el partit no porta a nivell de joc massa coses positives, eh? Però sí que és veritat que aquests 3 punts serveixen per almenys seguir enganxats, tenint en compte que un empat o hi ha una derrota deixaven, jo crec que pràcticament descartat el Barça com a possible campió de Lliga.
Veurem, per cert.
Hi ha un oient que no està gens d'acord amb això que acabeu de dir.
Amb què?
És el Joan Medina, i diu, de veritat, que dieu que hi ha lliga amb la manera que juga el Barça?
Ara.
No juguem a res.
Ara.
No hi ha defensa.
Ara.
No hi ha atac.
Ara.
Els jugadors estan com perduts al camp i l'entrenador no sap què fer.
Bueno, ara tot això, un dia més, ho tornarem a posar, diguéssim, la pregunta la formularem als nostres tertulians,
sí.
Però clar, ha arribat un reforç que potser genera un punt d'esperança, que és aquest soci 147.522, no?, que l'han fet soci.
Els Reis hi han dut a ser soci a Víctor Roque.
Quin mal de cap.
Soci 147.522, déu-n'hi-do.
A veure, l'han presentat aquest matí en petit comitè.
Exacte, al camp Tito Vilanova, davant d'uns quants periodistes, i avui no hi és la porta per un tema personal, no ha arribat a temps a ser la presentació, s'ha presentat al camp Tito Vilanova i ho ha fet Rafa Juste, el vicepresident,
sí.
Però qui té forces detalls és el nostre estimat, el de los cuadros, el gran Gerard Jiménez. Gerard, bona tarda.
A veure, carpaccio. Anem amb el detall.
Dos detalls molt importants.
Venga.
El primer detall, el perfecte portuguès de Rafa Juste.
Ah, sí?
Atenció a com li ha donat la benvinguda a Víctor Roque.
Víctor, benvenut. Benvindo. É a tua casa. Ese jamo que... tenga toda la conquista en que está tu casa. Obrigado.
És com sentir a João Gilberto. És un portuguès que t'acarona, que et sedueix,
que
és un fado. És un fado.
Del mismo Lisboa.
Un jamo, eh? Què vol dir jamo?
Què vol dir jamo?
A veure si...
Bueno, però ha tingut el detall, no?
Ha sigut
segreix,
preciós.
Què li ha donat un ram de flors?
No, li ha dit com deseamos, però és crec que no sabia pronunciar-ho.
Ha estat tot el matí preparant-s'ho i ha arribat el moment i pam.
I ha pas, això. Bueno, què més? Aquest
altre
és el primer detall.
L'altre detall, que és bastant més important, i són els tocs de pilota.
Home, això m'agrada molt.
De Víctor Roque. Jo l'he vist molt tímid. Estava més tens que Marco al sorpresa. Estava nerviós, estava tens. I quan ha fet els tocs,
bueno, a veure, sense voler, a veure, sense haver de, sense voler posar
pressió
al noi, però clar, ha dormit 4 hores, aquest xicot venia de les Palmes.
Estàs molt optimista avui, eh?
Bueno, digues.
Sí, avui no sé què em passa.
Deu ser la nit de Reis,
màgica.
Mira, ha fet 2 tongades de tocs de pilota. En la primera tongada ha fet 19 tocs, però d'aquells fàcils, aquells que fèiem al col·le, que no en sabíem gaire.
Fàcils, jo de 2 o 3 no m'he passat mai, eh?
Jo de 6 o 7 tampoc.
L'Olivella em va fotre al carrer. Jo volia fer futbol a l'escola, tenia l'Olivella d'entrenador, exjugador del Barça,
Ferran Olivella, sí.
I amb tota la simpatia va venir i em va dir, a veure, hi ha una escola que les estudiaves en castellà, tot era en castellà.
Ah.
I em va dir, a veure, pues, quantos toques haces? A veure, 3! Ah, te'n puedes ir a la calle.
Al carrer!
No te'n puedes ir a la calle. I em va fotre el carrer.
Perquè no vaig poder jugar a futbol amb l'equip de l'escola.
El tercer toc, la pilota va sortir cap a...
Això demostra que és una escola que educa molt bé a la canalla, forma molt bé, perquè et fot al carrer si no toques la pilota uns quantes cops.
Doncs si haguessis fet 19 tocs, haguessis pogut jugar al Barça. Ha fet els 19 tocs, se li ha escapat la pilota i la presentadora ha hagut d'animar-lo a continuar.
Pots fer 19, està bon ja. Una més? Un poquito más, te quieren ver.
Aquí comença a fer tocs.
La màgia de Víctor Roque. Màgia brasilera.
Tocs curtets, sense dificultat. Ha arriscat una mica la meitat, ha fet un malabarisme, una mica estrany, i fins que se l'ha tornat a escapar la pilota, i la presentadora ja ha vist que allò no anava enlloc.
Molta qualitat, un aplaudiment per aquests tocs. Que no brasilera, solució. Víctor Roque, obrigado.
Finalment han sigut.
Que no solució, perdona. Quina tristor de presentació, no?
Sí, la veritat és que sí.
Perdona, sembla que hagin fet la presentació.
És un jugador freestyle, tampoc no ha vingut aquí a fer això. Vull dir, 19 tocs ja el podria jo.
Mira, avui mirava un vídeo que el Kessié va fer una exhibició. I el Kessié no és que fos un tio supertècnic.
I ens havia dit que només remata Víctor Roque, no li demanem masses coses més.
Mira, Víctor Roque ha fet...
Molt trista,
ha fet 19 tocs a la primera entrega i 42 tocs a la segona,
Perdona. 42.
Cuidado, està bé. Ho ha fet molt millor que Dembélé en el seu dia, que no en va fer ni 4 i va intentar fer allò d'aixecar la pilota
per darrere. Va ser lamentable.
Va ser patètic. Douglas Pereira, que també ho va fer bastant malament, ho va fer fatal.
Una pobra. Puta mela.
Exacte. Serginho Des, que no recordava, i Serginho Des va ser un altre desastre. Va haver-hi un jugador del Madrid, Teo Hernández, que a la presentació va fer 6 tocs només, 6, ja no està al Madrid, i els jugadors Pato Sosa de l'Atlético de Madrid i Marco Pérez del Saragossa fa uns anys directament van caure a terra. Un va caure de cul i l'altre va caure de costat perquè van superar amb la pilota.
Bueno, podem saludar a Víctor Roque. Víctor, bona tarda, benvingut.
Fiquei molto feliz por vindo em Barça. Estava molt content de venir no Barça. Neymar me enviou muitos vídeos do Barça e eu estava muito feliz. Eu pensava que o Barça era um grande equipo. E ontem, aí jogando como time, me di conta que no equipo que equipo culé,
português,
o jogo não é bonito, o jogo culé é uma merda. Uma merda absoluta. Sim. E quando acabou o partido, pensei:
porta num
raões. Onde me meti? Estava à noite, só dormi 4 horas. Estava às pesadinhas, porque vi à noite, me despertava muitas vezes. E logo estava pregando Jesus para criar um milagre para o Barça.
Mas que é isso?
8 quesinhos. Nós salíamos bem. E porque estava cagado o medo, estava apretando o culinho.
No Manterra, del que he explicat, però bueno.
Víctor Roque és el cosí brasiler de Segurola.
Sí, exacte.
Exacte. De descomposició.
De por expand.
Exacte.
Jo, veient els tocs d'avui, sou molt optimistes, però també veient l'ocasió fallada ahir, gairebé davant de porteria sol, gairebé sol davant de porteria, no les tinc totes amb Víctor Roque, i avui estreno una secció, Toni, no ho sabies?
Ah, no, pues no.
Però estrenem, i potser tanquem avui també directament, a l'Informe Jiménez.
A veure, ara fas informes?
Sí, ara faig informes.
El podem vendre a Moto Deportivo?
Doncs segurament.
Vale,
jo tinc una tesi sobre Víctor Roque.
A veure,
i són els brasilers...
Atenció a la tesi important. Necessitem la vostra opinió. Àngels Prieto, Xus Carrillo, Albert Blay. A veure...
Primer, deixeu-me recordar aquestes declaracions a Víctor Roque a Mundo Deportivo fa uns mesos.
Que lleva siempre en la maleta cuando viaja, mi Biblia. Una superstición, agradece siempre a Dios. El mejor consejo que le han dado en el fútbol. Humildad.
Això que hem sentit...
És preciós.
Hauria de semblar positiu.
El mejor consejo, quin és?
Humildad.
Humildad. hauria de ser positiu. Sembla un noi seriós, humil,
porta,
treballador.
I porta la Bíblia, molt bé.
Bíblia
molt
porta bé. La Bíblia. Molt bé. Perquè aquí tenim molt interioritzat aquell lema de l'esquets d'Emilio Aragón, en vivo ni en directo, aquell lema que deia això.
El lema nostre és de menos samba e mais treballar. Menos samba e mais treballar.
Sembla que Vitor Roque és un noi de menos samba e mai treballar.
E mais treballar, sí.
Doncs la meva tesi és que no, que hauríem de donar-li la volta a aquest tema. Perquè Vitor Roque potser no serà un jugador que marqui època al Barça. Perquè els jugadors que marquen època al Barça són els que tenen fama de fiesteros. Aquests ens donen una gran felicitat. Ens donen emocions molt intenses. Per exemple, alguns no. Addictes a la nit com Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Dani Alves o Neymar. Aquests que ens han donat felicitat, alegria, títols... En canvi, hi ha un altre tipus de brasiler, molt bon jan, com el Vitor Roque, que no falten mai a missa, però no acaben d'enamorar-nos. Potser juguen bé, però no ens enamoren. Són aquests altres. Silvinho, Rivaldo, que era un crac, però mai va acabar de guanyar-se l'afició, Belletti, Rafinha, Coutinho, Adriano, Rockenbach, Edmilson, Aloisio... Per tant, Vitor Roque, si vol triomfar al Barça, el lema que ha d'aplicar-se no és menos samba e mais treballar, el lema és aquest.
Mais samba e menos treballar.
Ha de sortir cada nit Vitor Roque. Oi que sí, Roberto Carlos?
Sí, 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 sí. Ah, principalmente Vitor Roque, lo conozco bien y puedo decir que es un brasileño sintomático. Nació allí, pero no tiene síntomas. No bebe mojito, no le gustan las mujeres, solo la suya. Y solo escucha música clásica. Es un brasileño desendado. La vergüenza del gremio de futbolista brasileño.
Suposo que esteu d'acord.
Sí, 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 sí.
Bueno, ara hem de treure la discoteca,
la,
Vitor Roque.
La tesi de, del Gerard Jiménez, la valeu o no la valeu?
Clar, és
la,
els belong to Jesus o els belong to the night o party. En aquest cas, Xus, tu, bueno, tu també eres bastant dels the night, eh?
Jo vaig veure, Toni, un dia el Romario enmig d'un partit de futbol del Barça al Camp Nou, un corn en contra del Barça, el cercle central esperant, va d'allar. El vaig veure, jo estava fent l'ina alàmbrica baix al costat de... I em vaig... Estava fixant aviam què fa Romario, perquè només es quedava en dos centrals, perquè el resultat estava... I el tio estava badallant al minut 75 de partit, no? La segona part. Badallant. Un tio que es presenta un camp de futbol amb 100.000 tios, amb un equipàs que tenia el Barça de Cruyff aquell any. Badallant. Un corna, doncs estava esperant, aviam què passava amb el corna. Badallant.
No, sensacional.
Badallant.
A veure...
La tesi jo li compro completament la tesi.
Li compres?
Totalment li compro. Li compro totalment perquè és que realment si analitzes els grans brasilers de la història del Barça, tots han estat grans fiesteros. I jo afegiria, no fiesteros de, que no poden l'endemà entrenar-se i que teníem el típic parte de avui té unes molèsties i treballa al gimnàs, però que tampoc eren dels que s'estaven a casa a missa, un parell de jugadors de la llista que tu has donat dels cristians aquests, eh?
Ah, sí?
Sí.
Home, vols dir que de la llista del Gerard Jiménez algun l'hauríem de canviar?
Era fiestero.
Era fiestero.
Fiestero.
Però qui, digues?
Home, fiestero sense, ja et dic, eh? No d'aquests que s'escaquejaven, però...
Fiestero sense sortir de nit.
Fiestero sense sortir sí. de nit o sortint de nit perquè quan dic, tocava...
Que, vol dir? Que a les 12 ja marxava.
Ho tallaven a la nit, vols dir.
Però que sabien divertir-se.
No, i començaven molt
d'hora. Per exemple...
Per les tardes.
No, anem a dir...
Per exemple.
Anem a dir, digue-li, per exemple, que quan sortia de festa s'ho passava molt bé i era molt divertit...
Digue-li.
Com és Belletti, que ens ha donat una Champions. Sí. Que ens ha donat una Champions. Per tant, un altre que canviaria de llista.
Bueno, però això no és l'únic de Belletti. I em consta que n'hi ha d'altres que també feien aquest tipus de divertimento. Entrenaven, sí. dinaven i després es muntaven la sí. party fins a les 9-10 i aleshores a les 10
correcte,
exacte, era com, feien com casaments de dia, bueno, que feien, a les 10 sembla que siguin les 6 del matí
feien, i que ara es diu tardeo,
sí, tardeo. Sí, feien focs artificials
de fet, ells va conèixer la intimitat
amb la Bíblia sempre,
sí, bueno, no, sempre, sempre. Sempre. Perdona, si vas als Estats Units la Bíblia la tens al calaix,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Que, bueno, també preguntem-li sí. a l'Albert a veure què en pensa, Albert.
Jo el que faria és demanar si el creuer de Neymar encara hi ha lloc, eh? I enviar-lo allà aquell creuer que s'ha muntat Neymar i a veure que prengui, que prengui una mica.
El del pòquer.
Quina barbaritat.
Exacte.
S'ha jubilat molt d'hora, Neymar. La veritat és aquesta.
Ja li va dir Juan Carlos Unzué, va ser premonitor, li va dir sí, que és així.
Acabaràs com Ronaldinho.
Acabaràs com Ronaldinho. Sí, sí, crec que acabarà pitjor.
Mira, Ronaldinho, xus deia que havia vist a Romario badallant, jo he vist a Ronaldinho decidint ara, quan juga amb els Legends, que ja s'ha cansat de jugar en partit i marxar del camp sense diners.
Sí, sí, no, no
Edgar, i tu pots confirmar. Exacte. Ronaldinho, quan es cansa de jugar un partit, ara aquests que fa d'exhibició,
se'n
va,
sí, no, no, sí,
per la cara, se'n va, saluda l'entrenador i se'n va del
camp. Sí, com, 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 aproximadament 82-83, està pactat que Xavi Ferrer canvia a Ronaldinho, Ronaldinho s'acomiada del públic, dels jugadors, pam, 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 i desapareix. Desapareix, ja no ni...
Però algun cop el Xavi, per lo que sigui, està despistat i veus a Ronaldinho que el va mirant com dient, fas el canvi o no, i com que veu que no, decideix que, bueno, escolta, doncs pues marxo i se'n va del camp.
Però el Ronaldinho no és aquell que se li escapa la tita ballant, no és el que, o és un altre jugador?
Podria ser, sí, podria ser.
Hi ha un vídeo que surt.
Amb una pista igual, ara.
En qualsevol cas, hi ha una tesi que avui és curiós, és digna...
Atenció a la tesi, silenci.
Atenció a la tesi, perquè fixeu-vos, l'any 93 arriba Romario. 10 anys més tard arriba Ronaldinho, 2003. 10 anys més tard arriba Neymar, el 2013. I 10 anys més tard de Neymar arriba Vitor Roque.
Ah.
Clar, seguint aquesta regla de 3 o aquesta tendència, sí, d'aquí 10 anys, en teoria, ha de tornar a arribar un altre brasiler, sí, sí, que ens pot enlluernar.
I sí, escolta'm, Damià, no, això, com espera'm el tema, ja et dic jo que si el Barça segueix en la situació actual, el 2033 arribarà un jugador que marcarà història, es dirà Acabao, perquè és com està el Barça ara mateix, eh? Vull dir, és l'únic que pot fitxar el Barça, dolent, barato, i bueno... I
no, home, no, que Vitor Roque no han vist res encara de Vitor Roque.
El millor, sí, d'aquesta tesi és que aquests brasilers han vingut i han portat una Champions, eh?
Veus?
Mira. Tant de bo Vitor Roque porti una Champions, encara hi som a temps, eh? Vuitens de final contra el Nàpols, ja veurem. Vitor Roque, ahir el vam veure per fi, no amb la samarreta blaugrana com l'hem vist avui, sinó amb una samarreta d'un color blau, que és la segona d'aquesta temporada. 12 minutets, va entrar substituint a Ferran Torres al minut 78, va ser el jugador que més vegades va rematar, 3, va estar a punt de fer un gol, malgrat que precisament va ser el jugador que menys vegades va intervenir en el joc. Va participar en 7 accions, va completar una passada correcta i va guanyar una possessió i només va fer una falteta. No sé, Albert, tu que ets analista futbolístic i suposo que vas posar la lupa en Vitor Roque, aquests 12 minuts què et van transmetre?
Doncs mira, jo ja dic que em van agradar perquè crec que simbolitzen força bé el que és aquest jugador. És un futbolista molt agressiu, que ja en la primera acció recordo que va estar a punt de recuperar la pilotària rival, de robar-li Álvaro Valles amb una pressió, que és una cosa que el Barça ha anat perdent, perquè ara mateix la davantera, doncs, sobretot si juguen Joao Félix i Lewandowski, no té massa capacitat per pressionar. I després és un jugador que és molt agressiu a l'espai, que jo crec que ahir, si hagués estat més rodat, si hagués tingut més entrenaments a sobre, des de l'inici m'hagués semblat una opció molt interessant, perquè les Palmes feia una defensa molt alta i el Barça ja havia d'explotar l'espai, i Vitor Roque en aquest sentit és molt bo. I jo estic una mica en contra amb el que dèieu abans, de que jo crec que ahir va ser bo que Vitor Roque no marqués el gol. Per què? Perquè després ja sabem què passa, que si marca el gol ja sembla que sigui Ronaldo Nazario, no? I crec que va haver una mica rebaixar les expectatives i que mica a mica vagi entrant i que faci els gols quan, diríem, comenci a ser ja més necessari, perquè era per rematar el partit, però jo espero que els comenci a fer, si pot ser, la Supercopa ja.
Mira, de fet, amb el que diu l'Albert, Luis Suárez, quan va aterrar al Camp Nou, quan va poder jugar, va trigar també a marcar, eh? I també després va anar molt bé. Xus i Àngels, què us va semblar Vitor Roque?
Jo, els 10 minuts que va jugar, a mi em va agradar molt. Els seus moviments, sembla que és un davanter diferent. És un davanter diferent, no té l'alçada de Lewandowski, però té el punt de gravetat molt baix, no és tan alt, és baixet. Jo crec que tàcticament pot ser una altra carta que pugui jugar Xavi, tret que,
ahir
va canviar Lewandowski.
És el que anava a dir, ahir Xavi finalment es va atrevir a canviar Lewandowski.
Sí, perquè ha perdut aquell toc que tenia, sí. I jo crec que aquest noi ho pot fer molt bé. Vaig veure 3-4 moviments que vaig dir, hòstia, aquest tio sap estar
amb
un
rectangle. I juga somrient, no? I Àngels, oi, que juga també amb una sensació que s'ho passa bé.
Jo crec que ahir estava en un núvol, vull dir, estava debutant en l'equip que feia temps que somiava arribar-hi, ho va fer prou bé, a mi també em va agradar, vaig veure que li posava moltes ganes, que li posava aquesta il·lusió que en altres partits havíem vist molts jugadors totalment apàtics, un dels que, per exemple, ahir va començar el partit des de la banqueta, com Joao Félix, doncs li faltava aquestes ganes de menjar-se el terreny de joc, i va sortir Vitor Roque, i tenia ganes de demostrar i de fer coses i de buscar el gol, i fins i tot hi va haver una acció, no sé si la recordeu, que hi ha un jugador de les Palmes que va amb la pilota i li entra amb una contundència que dic que el mata.
Va fotre a terra.
Sí. Que vaig pensar, bueno, frena't una mica, que aquí igual algun partit no l'acaba si vas així.
Sí, ara seguim parlant del partit, però fem un parèntesi perquè amb el Toni ho comentàvem i amb l'equip del temps afegit ens preocupa el tema Marc Guiu, es preocupa per dir alguna cosa, eh?
Exacte,
per saber... Mira, aquesta setmana ha fet 18 anys, els mateixos anys que té Vitor Roque. Ara mateix, per un tema burocràtic, no ha pogut jugar amb el Barça Atlètic tan l'amistós com el partit que va perdre precisament fa poc ara a la Lliga, 0-2. Ha marcat en tots els equips que, amb els que ha jugat, selecció espanyola sub-17, juvenil, primer equip i Barça Atlètic. De moment se'l vol per reforçar el juvenil, perquè, Albert, no pinta gaire bé el juvenil aquest any d'Òscar López, va cinquè a la classificació i ara té un partit important de Copa contra el Celta el diumenge. La feina que ara fa Vitor Roque, pregunto, la podia fer Marc Guiu sent un futbolista idèntic al primer equip, o ja va bé que hagi arribat un futbolista d'aquestes característiques i ja anirem a poc amb Marc Guiu?
Jo crec que, a mi, pel que he vist dels dos jugadors, em sembla que Vitor Roque té més potencial, em sembla un jugador amb un sostre més alt a nivell futbolístic, i sí que és veritat que sorprèn una mica que Marc Guiu no estigui tenint més continuïtat al filial. També és veritat que Pau Víctor està fent una temporada molt bona amb Rafa Márquez, està marcant molts gols i està sent una peça clau, i clar, balla una mica, no?, veure un jugador que del juvenil salta al primer equip, que quan té minuts ha marcat. Jo crec que Marc Guiu, hem de veure com va evolucionant tot plegat, perquè és veritat que al final tampoc ajuda molt que sempre que pugis acabis marcant un gol, perquè la gent et reclama més minuts dels que potser et tocaria, i això pot distorsionar una mica la imatge real del jugador. Tinc ganes de veure la més continuïtat, però crec que el Barça ha encertat portant a Vitor Roque, perquè si es va acostumar a un llenguatge futbolístic nou, a una nova vida a Barcelona, perquè és un jugador jove i evidentment portarà tot el seu temps.
Ara, el que costa, fixeu-vos, hi ha Vitor Roque, Pau Víctor, Marc Guiu, és a dir, com costa realment treure el capet malgrat que destaquis fent gols.
Sí, el que passa és que hem de tenir... Oblida't ara de l'edat de Vitor Roque. Si parlem de Marc Guiu, la meva opinió, has de tenir molta paciència amb aquesta gent. Per exemple, Fermín va començar molt fort aquesta temporada. Semblava que seria titular, ja no ho és. Amb Valde hi ha hagut un bon grapat de partits que Xavi i l'estaf, que són els que el veuen cada dia, han decidit no posar-lo. Amb la Minyamal passa exactament el mateix. Per tant, amb aquesta gent jove que puja del planter, calma, paciència, anar-los madurant. No li pots donar la responsabilitat de que sigui el nou del Barça, ni que sigui el Fermín, que sigui el nou Iniesta o el nou Xavi, i a la Minyamal que no sigui el nou Messi, no? Va haver-hi dos o tres partits que algú ja comparava la Minyamal amb Messi. Molta calma.
I amb això que dius, estaria d'acord, per exemple, amb Iniesta, Andrés Iniesta, va estar moltes temporades, Espana en el seu moment, va tenir la paciència, no, Andrés? I al final...
Al final, pues, se dio la chispa.
Bueno, sí, la chispa, sí. Bueno,
el mateix Xavi.
La chispa, però
el mateix Xavi també va desesperar.
Que va estar a punt de Xavi de marxar en un moment determinat, sí. I Andrés Iniesta va tenir la paciència d'anar aguantant, no?
Realment, l'Andrés no és titular fins als 25 anys al Barça,
La temporada 2004-2005.
Sí. I comença...
Tantes lesions amb Rijkaard.
A la final aquella mítica de París, on entra per Van Bommel, que també es va emprenyar molt perquè creia que havia de ser titular, tenia 22 anyets, i amb el primer any de Guardiola, que és l'any de la consagració d'Iniesta, té 25 anys, per tant, poc.
El fa debutar Van Gaal,
Sí, sí, el fa debutar Van Gaal, però no arriba a ser fins a titular, fins més endavant.
Però no serà que al Barça ens agraden més les figuretes de fora que les de casa?
Sempre, eh?
Això sempre ha sigut...
A la vida en general sempre s'ha valorat més els de fora que els de casa.
Sempre. Perdoneu, no. El gran equip de Guardiola.
Però per què?
El gran equip de Guardiola teníem a Víctor Valdés, a Puyol, a Piqué, teníem a Busquets, teníem a Messi,
bueno, però Piqué teníem a Pedro. El Piqué el vam enviar fora i el vam venir a buscar ara, quan no haguéssim pogut quedar aquí sense haver de pagar. Que el vam enviar al Raymond Mido.
O sigui, els vam valorar moltíssim, eren tots a la casa.
Però van trigar molt a ficar-los al primer equip.
Bueno,
ara, és així.
Van arribar quan van arribar.
Bueno, seria l'excepció, potser, aquest equip de Guardiola seria l'excepció en la llarga història del Barça en què sempre s'ha pagat per jugadors de fora, per ser les estrelles de fora.
A l'època del Núñez, vostè ho sap, avi, que els jugadors de casa se'ls pagava una misèria. Això m'ho explica el Roger García un cop, un dia ho explicarem bé. Però ens explicava el Roger la diferència... No és una anècdota, perquè si no t'avalarem massa, ja anirem dosificant, però sí que és veritat que el Roger García ens explicava la gran diferència que hi havia a l'època Núñez amb els jugadors de casa, de la Pedrera, que anaven pujant, i amb els futbolistes que venien de fora.
Les figuretes.
Les figures,
això era cosa de José Luis,
José Luis, sí. Atenció, perquè si teniu gana, millor no escolteu la comparació gastronòmica que avui Albert Blaya escrivia a Relevo referint-se al partit d'ahir. Fixeu-vos, el Barça en el campo de las Palmas era como si alguien acostumbrado a comer en el bulli se postrase en un McDonald's. ¿Para qué tanta esferificación si no sabes cómo se come una hamburguesa? Albert, explica'ns aquesta metàfora, s'entén, però posa'ns una miqueta de llum en aquesta metàfora que has fet gastronòmica avui a Relevo.
Sí, jo, el que volia dir és que bàsicament el que jo crec que el problema del Barça, el principal, és que ahir el plantejament de Las Palmas oferia una cosa molt senzilla, que era tota l'esquena rival, no? García Pimienta va plantejar un partit en què l'esquena quedava completament desprotegida per atacar-la en profunditat, i el Barça, que té molts problemes de joc, no va saber fer una cosa tan senzilla com aquesta, que és senzillament atacar l'espai i ser profund, que això jo crec que tots pensem en un Barça campió, en un Barça d'altres anys, i home, el partit de l'altre d'ahir es guanya amb un 0-3 perquè tens jugadors a davant capaços, perquè tens migcampistes amb el timing correcte per filtrar la passada i perquè l'equip entén i interpreta com fer això. Ahir va semblar que no ho acaben d'entendre, i és que en la primera meitat, que Las Palmas tenia la línia defensiva a camp del Barça i pràcticament no pressionaven els centrals, el Barça va acabar amb 0 xuts a porta, i és una dada que em sembla significativa i que parla una mica dels problemes del Barça per fer les coses més senzilles en el dia a dia.
Clar, fixa't, eh? Xus, no ho digues.
No, que jo us volia afegir que quan jo al principi d'aquest espai dic que hi ha lliga, ho dic perquè físicament l'equip està molt bé. És a dir, hi ha la dada que hi sentia, a partir del minut 75, amb els gols que ha fet el Barça, ha sumat 20 punts. 20 punts. És a dir, físicament estan molt bé, falta que futbolísticament doncs s'animin i que no tirin les primeres parts,
clar,
com va passar el dia de l'Almeria i com va passar ahir al Gran Canària.
Marca molt al final, marca molt al final,
perquè físicament estan molt bé,
però encaixa molt al principi.
Sí.
És un problema futbolístic, és un problema de pissarra, és un problema potser d'entrenador, d'estaf, de plantejament, d'actitud dels jugadors, que potser alguns encara es pensen que guanyaran amb l'escut, que com que són els actuals campions de Lliga, doncs això serà bufar i fent polles. Però que el Barça ha sumat 20 punts a partir del minut 75,
Àngels,
remuntant molts partits, i físicament em dona la impressió que està molt bé.
És que això que comentava l'Albert, de que el Barça es troba amb una defensa que els ja està pressionant a partir del mig del camp, jo crec que això seria per Xavi un escenari ideal en qualsevol moment. Vull dir, tu què prefereixes? Si tu li preguntes a Xavi què prefereixes, un equip que et surt en dues línies defensives tancats a darrere i que no hi ha manera de trobar l'espai, o un equip que et juga de tu a tu i que posa la defensa al mig del camp, Xavi d'entrada diria, vull un equip com Las Palmas. I tot i així, no hi va haver ni un xut a porta en tota la primera part. I a mi això és que em sorprèn moltíssim, perquè dius, hosti, és el mateix equip que l'any passat va guanyar la Lliga, que és cert que li costava guanyar els partits per golejada, que guanyaven 1-0, 2-0, 2-1, però, ostres, és que no xutar ni una vegada a porta em sorprèn.
Ja heu vist, eh? Hi ha indignació col·lectiva, home, podríem dir, home, coincideix el trident de tertulians avui, home, però en canvi Xavi, quan l'escoltes, sembla que ha vist un altre partit.
Ui, s'enfada.
Sí, clar. Vas veure els partits ahir, com van anar? A tothom li costa molt guanyar. Avui a l'Osasuna juga contra l'Almeria i costa molt guanyar. Costa molt guanyar, està tot molt igualat. Els partits es decideixen per detalls. Per detalls. El Girona guanya l'últim segon, el Madrid guanya el minut 80 amb un córner. Doncs nosaltres guanyem a l'últim moment, amb un penal. Doncs és el futbol d'avui en dia. Ens hem d'acostumar que difícilment guanyarem per golejada. Mira't els partits. No som nosaltres. I tant que tenim arguments, tenim molts. Començant perquè som els vigents campions. Aquest és l'argument principal. Així que respecte pels vigents campions, i que ho intentarem de nou.
Respeto.
Estem allà.
Un respeto a los entrenadores y a la gente que está ahí trabajando. Un respeto a la camiseta, al escudo.
Sergio. Pero un poco de respeto, que estamos hablando.
Claro que
respeto
sí.
Respeto a la gente y cállate ya, anda.
Hombre, respeto a los campeones.
Sergio.
Respeto a los campeones, señores.
Ante todo respeto,
claro. Claro, callaros ya todos.
Por respeto a la audiencia.
Callaros, Sergio. Fuera.
Ten un poco de respeto.
Ten un poco de respeto.
Respeta a la gente y cállate ya. No.
Va escoltar la versió, ahí va ser la versió Sergio Ramos la que es va fer viral, però la versió Xavi també és el mateix. Un poco de respeto, ¿no?
Un poco de respeto, claro que sí.
Sí, no, no.
Cuesta mucho ganar. Mira el Sevilla.
Xavi és la versió del Barça del respeto.
Per cert, que el Madrid guanya amb una falta claríssima de Carvajal, que el VAR hauria d'haver anul·lat el gol de Rüdiger.
Lo del VAR aquest any és d'un escàndol. O sigui,
era un abrazo.
Et recordo la jugada d'ahir, ara a Las Palmas, aquella agafada de samarreta que li fan a Sergio Roberto, que jo el Roberto no l'havia vist mai amb aquell estat de mala llet, i a l'àrbitre ni ho veu, al contrari, li treu targeta.
Li treu targeta a Sergi Roberto.
I els del VAR, és que dius, home, almenys del VAR, digue-li, oye, que sí, que l'han cogido... O sigui, lo del VAR aquest any és un escàndol. Ara, ningú diu res,
Bueno, el VAR també va perdonar Xavi maleint i recordant-se'n de la família de l'àrbitre.
Bueno, és que, a veure...
I Vinícius.
Sí, sí, Vinícius, exacte.
Molts partits és constant. L'han pillat les càmeres dient fill de les quatre lletres a
l'àrbitre. Vamos a respetar un poco más, eh?
Ten un poco de respeto.
Ten un poco de respeto. Ah. Respeta la gente. Estamos aquí hablando.
Sergio, cálmate. Gente...
Respetar un poco a la gente.
L'audiència, el versió, que sempre respectem molt, ha dit a la resposta a la pregunta que no ens enganyem. Que no ens enganyem, perquè tinc la sensació que hem començat l'any com el vam acabar, és a dir, guanyant però amb dubtes. Recordeu el que va dir Xavi abans del partit contra les Palmes, que semblava que tot canviaria i que veuria un Barça completament diferent.
Ja s'ha vist.
No.
Sí, sí.
Ara la recuperem?
Sí, però...
I així...
O Osasuna o Atlético de Madrid?
No.
No és aquest.
No.
Així és com va celebrar el Barbastro, que ara anirem la tria del Barça, eh?
L'equip ha tornat molt bé de vacances, ha de desconnectar. Bé, crec que l'equip també ho necessitava, no? I en quant a l'esbroncada de l'altre dia, el mateix que dic aquí, dic al vestidor. No sóc de donar missatges a la premsa, ni molt menys. Intento anar de cara amb el futbolista, ser natural, i crec que feia falta una mica el que va passar al descans. Crec que l'equip va reaccionar bé, ells ho van veure de manera positiva i l'equip està bé, vull dir que no hi ha cap problema en aquest sentit. I ojalà, a partir d'ara se vea la cara del Barça com en la segunda parte contra l'Almeria.
També, perdoneu, he de dir que García Pimienta és un grandíssim entrenador i que per aquest tipus d'equips i de partits el plantejament és que a la primera part... Pini va plantejar el partit, com comentava l'Àngels,
sí,
perquè caigués a la trampa una altra
vegada. Sí, però aquest argument
i les Palmes està jugant.
Però aquest no argument just no te'l compro, perquè si comencem a agafar el fil de tots els partits que al Barça aquesta temporada, a la primera part, li foten un gol...
Sempre.
Hòstia, és que la veritat, és que ahir ho deia, una altra vegada, cada partit li foten el gol als 10 primers minuts, 15 minuts, ahir em sembla que van marcar... El minut 17, no?
El 12 abans del minut 15.
Perdona, no t'ho compro. Això què vol dir? Que tots els entrenadors a la primera part sorprenen a Xavi? Tots? tots els equips sorprenen a Xavi la primera part, i ens a la segona es fan els retocs, que és quan aquí hi participa l'Òscar Hernández, que és el bo, sempre ho he defensat, el bo d'aquest staff és el bo, el Xavi és l'ajudant, i bueno, llavors clar, què passa? La segona part és quan el Barça remunta, però és que és un altre partit. Home, portem mitja temporada, amb mitja temporada
no has pogut solucionar.
Exacte. Hòstia, doncs la veritat, no sé, a mi em sorprèn, és que em deixa perplexa, la veritat.
Un punt d'inflexió tremendo.
Sí, tremendo.
I ara ha sigut una frase que justament ha dit avui l'Albert, que és bastant significativa, però abans la Marta m'envia el missatge d'un oient i té tota la raó, moderno, i corregeixo, quan diem que Iniesta va substituir a Van Bommel. Mano. Té raó, Iniesta va substituir a Edmílson en aquella final. El que volíem dir és que tothom esperava que Iniesta fos titular en comptes de Van Bommel, i Rijkaard va ser un pèl conservador i va voler posar l'holandès Van Bommel en comptes d'Iniesta, i a la segona part va haver de rectificar.
Perquè era holandès.
La verdad que sí.
Perquè era holandès.
Però té tota
la raó. No perquè es jugués millor.
Sí, senyor. Ah, sí, senyor. I la cosa va canviar, eh? Sí, sí. Per tant, rectificació feta. I atenció a la frase d'Albert Blaya, que diu: engañarse a uno mismo es mucho más sencillo que engañar al prójimo. Xavi realment s'està autoenganyant explicant això a roda de premsa quan veiem tots que el Barça no acaba de carburar?
A mi la cosa més clara que em queda després de tot el que hem anat fent les últimes setmanes és que Xavi continua dient que el dia del Girona el Barça va jugar molt bé. Jo penso que aquell partit del Barça no va estar gens bé, més enllà de generar ocasions, va ser el típic que es coneix com a correcalles, no? Amunt i avall, un partit sense massa sentit a nivell tàctic, i és que si el dia de l'Almeria, la segona meitat, que crec que el Barça va tenir actitud, el Barça va donar la volta perquè és molt millor equip i perquè l'Almeria és cué i és un dels pitjors equips de la Lliga els últims anys, però no és el que s'agafa com a exemple a nivell de joc. És a dir, el Barça no va jugar una gran segona meitat contra l'Almeria. Guanyes perquè tens molts millors jugadors i perquè, evidentment, la primera meitat, a nivell d'actitud i de concentració, va ser molt baixa. I per això jo crec que el Barça, no, se'n seguim enganyant i parlant de que és una cosa més d'actitud, que les xerrades de Xavi al descans, quan crec que hi ha unes més temes de futbolístics. El Barça, abans, una dada que volia rematar, fa 4 mesos, des del 16 de setembre, que el Barça no guanya per dos gols o més a la Lliga. Tots els partits els ha guanyat per un gol o no els ha guanyat, i fa 4 mesos.
Però, Albert, aquesta dada és molt interessant, i fixa l'argument de Xavi. Bueno, ens hem d'acostumar a... No estem en una Lliga de golejades, eh? Vull dir, t'està dient que...
Acostumar a menjar porqueria.
Veníem de veure un 4-3 del Girona amb l'Atlètic de Madrid, que va ser un partidàs. I clar, jo li compro l'argument a Xavi quan compara el partit d'ahir amb el del Madrid, que tampoc no va ser res de l'altre món i també acaba guanyant el Madrid pràcticament al final, al tram final del partit, però no li compro quan el compara amb el partit del Girona. Exacte. Perquè va ser un autèntic espectacle.
Bueno, és que crec que el Girona i el partit del Girona i tot el que linkes amb Girona ara mateix traumatitza l'estaf del Barça. Ara mateix és un trauma, o sigui, el Girona crec que fa més mal que el Madrid actualment.
Home,
tinc la sensació...
Ho estan fent molt bé.
Sí, clar, però és que amb unes eines menors estan fent molt bé. Tothom es fixa en el Girona, tothom lloa el Girona, i això jo crec que porta a un Xavi que a les rodes de premsa cada dia, no sé qui l'assessora, però està cada dia més...
Desquiciat.
Sí, el veig...
Apagat.
No, apagat no, el veig antipàtic, el veig...
La defensiva.
A la defensiva sí. I atacant, no? Dius, bueno, crec que algú li hauria de fer veure que tampoc el Barça, o sigui, està fent un joc partida de coets, és a dir, també hi salva per la campana.
I tant.
Perquè si no, si aquest, el del Graven, que té un avantpassat que es dedicava a instal·lar Graven pels pisos de Núñez i Navarro, el Cic Graven no fa el penal aquest absurd, evidentment el Barça empata.
Jo crec que no arribava, Gundogan no arribava a la rematada.
Que va, no. Però si tu heu vist les imatges, li passa la bola, passa aquest al Graven, pues, no?
La lia, perquè
després d'instal·lar vidres, pues mira, va dir...
El Gundogan va fer el gol perquè l'Araujo estava pregant darrere seu.
Sí, no, l'Araujo va resar abans del partit, durant el partit i acabant el partit. Deixeu-me fer un minut i mig de pausa, perquè el proper partit és contra el Barbastro,
el diumenge a les 9 de la nit.
Si jo us... Digues.
El primer títol de Pep Guardiola és contra el Barbastro. Ara t'ho
explico. Doncs ara ens ho explicarà. Dir que...
Ha començat el Dakar.
Eh?
Ha començat el Dakar.
Sí, també ara en parlarem.
Un respeto pel Dakar.
Sí.
Un respeto pel Dakar.
Sí, ara vamos con el Dakar i el Barbastro.
Los conductores.
Turrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els turrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Turrons Vicenç, el torró. Turró.
Estimats Reis de l'Orient, ja fa 100 anys que ens coneixem. Ja fa 100 anys que imaginem junts. Que imaginem a centímetres aquells que estan a quilòmetres. Que imaginem més oportunitats, sobretot per als que han deixat de creure-hi. Que imaginem un futur en què no importi el lloc on neixes. Un futur on poder fer realitat tot el que podem arribar a imaginar. Per això aquest any, l'única cosa que us demanarem és poder continuar imaginant en aquesta nit màgica, telefònica. Imaginem-nos.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Bueno, deixa'm dir que estic veient de reull la cavalcada de Reis i almenys la pluja a Barcelona ja ha desaparegut. Aquí ha hagut un xàfec, però ja s'ha acabat i la gent l'està podent disfrutar. Ara anirem amb l'Estadella, però abans...
Partit.
Edgar, diumenge, no?
Inici d'una nova aventura, diumenge a les 9 de la nit, Barça-Barbastre, partit de 500 de final de la Copa del Rei. Fixa. Recordem com celebraven Aragó, que hagués tocat la grossa en forma de Barça en aquests 500 de final.
Osasuna o Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona.
Això què és? Ja ho veuen guanyat.
Doncs ja veus.
Concha
cavalleria de Reis.
Els Reis, sí, eh? Els ja han arribat els Reis per avançat allà.
És un pla de viatge un pèl diferent, perquè el Barça sortirà el mateix diumenge a les 10 del matí, tots amb un autocar, tota la comitiva, fins a Barbastre. Més o menys triguen unes 2 hores i mitja llargues, i arribaran directament i descansaran a l'hotel Mas Monzón.
Mas Monzón.
Sí, un hotel conegut per algun membre d'aquí, que no sé si ho vol explicar, però en qualsevol cas, si no, anem passant.
No va per aquí,
Xus, no hi ha hagut cap història. Avui hem sabut, per cert, que les entrades pel camp municipal d'esports estan completament exaurides, uns 6.000 aficionats, i volem saber, evidentment, quin ambient es trobarà el Barça, i per això ens hem posat en contacte amb Paco Belloc, de la Crònica Deportes.com. Bona tarda, Paco, com estàs?
Muy buenas tardes,
Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Paco, buenas tardes.
Ahora que hemos hecho alguna risa sobre el hotel, Mas Monzón, el equipo va a descansar bien, es un hotel confortable.
Sí. A mí me habría gustado que el equipo hubiese descansado en Barbastro, que es la ciudad donde va a jugar, pero bueno, yo creo que por acceso y por otras cuestiones, pues parará 10 kilómetros antes. Y bueno, pues descansará ahí en el hotel Mas Monzón, que es una población pues cercana a Barbastro.
¿Qué es la población, cómo se llama?
Monzón.
Vale, perfecto, ya está. Queda claro, lo digo porque muchas veces las esposas y tal preguntan, ¿no?, de dónde están. Al menos saber dónde están los jugadores.
Las esposas, sí, ho pregunten molt, això, les dones, els futbolistes.
No, però no us passa que quan sortim de casa, on ets, avisa quan hagis arribat, hem de saber on anem.
Però hay móviles, ¿eh?
Sí, bé, en qualsevol cas. Aquí a Barbastro, ¿qué equipo tira más, Barça o Madrid?
Real Madrid.
Sí.
La gente, cuando preguntábamos en ese sonido que habéis puesto del sorteo, yo lo estaba haciendo en directo y preguntaba a los que estaban ahí, bueno, y no me hacía falta preguntarlo porque ya lo sé, porque esto no deja de ser un pueblo, y sí que es verdad pues que debe de haber pues un 60% del Madrid, un 40% del Barcelona, por ahí andarán las cosas, ¿eh?
¿Y se prepara algo especial al recibir al Barcelona, confeti, alguna cosita?
No se prepara nada, sí que lo cierto es que se ha vendido todo el papel, y el mero hecho de poder asistir a ese encuentro aquí en Barbastro es una fiesta. Desde que se dijo el nombre de Barcelona en ese sorteo, bueno, pues en Barbastro cayó el gordo de Navidad. En las cenas y comidas de Navidad en Barbastro este año no se ha discutido nada, porque solo se ha hablado que del partido. En las calles solo se habla que del partido, y lo cierto es que para una población de pues unos 17.500 habitantes, recibir al Barcelona pues es uno de los eventos deportivos más importantes de toda su historia, e incluso a nivel cultural de toda su historia, y lo cierto es que la gente está con una expectación, con unas ganas tremendas de que llegue el partido y de que pues se pueda dar la cara, y como decimos muchos por aquí, pase lo que pase, el Barbastro ya ha ganado.
Claro, en cualquier caso, hemos sabido que algunos aficionados han pedido y han puesto la carta a los Reyes entradas para el partido de mañana. Para la gente que no la haya pedido y tenga que comprarlas, ¿de cuánto estamos hablando?
Hoy me han dicho que, bueno, la reventa que no se puede comprar, en un principio no hay, pero me han dicho que llegaba el precio a unos 400 euros.
¡Ostras!
Está mal, ¿eh? Yo no sé si creérmelo, me cuesta mucho que alguien pague esa barbaridad, cuando, bueno, pues las entradas más caras, que fueron las últimas que se vendieron, fueron a 75 euros. Es cierto que desde el club se ha organizado muy bien la venta de entradas, porque primero fueron para los socios que podían retirar una entrada a 25 euros y luego recoger dos a 50 euros para un acompañante. Luego se quiso hacer una captación masiva de socios que ha duplicado los socios del equipo para la segunda vuelta del campeonato, para que pues los nuevos socios pagasen, me parece que eran 100 euros, y con 100 euros tenían toda la segunda vuelta del equipo en segunda red. ¡Ostras! Y aparte el partido con el Barça. Y prácticamente con eso se ha quedado lleno el campo municipal de los deportes y han salido pues unas 700, 800 entradas a la venta de para los que o no eran socios o los que se han hecho nuevos, y por lo que a mí me han dicho, las entradas para el club, para el Barcelona, pues no va a haber ninguna porque no han querido ninguna. O sea que si alguno se desplaza y tiene la entrada o ha conseguido su entrada, pues ahí estará, pero según me han dicho a mí, el club no ha solicitado ninguna entrada.
Ambiente hostil, ¿eh? Entre que sois en parte del Real Madrid y que no hay ningún aficionado al Barça, va a ser un partido difícil, por cierto.
A mi em sorprèn, que ni les penyes hagin demanat, les penyes d'allà sí, d'Aragó, sí, que hagin demanat entrades per anar al Barça.
Sorprende. Por cierto, estaban preparando ya el material, los encargados de material del Barça, Gabri, Jordi Durán, etcétera, y no sé si hay que decirles que lleven el taco de aluminio, el de goma, el de césped artificial o el de césped natural. ¿Qué campo se va a encontrar el Barça allí?
Bueno, yo ahora en la web he colgado unas imágenes del campo tal y como estaba esta mañana, se ve también el césped. Yo creo que se pondrán aluminio y es campo de césped natural. Ese campo estaba impracticable el año pasado, no pudo jugar ahí en toda la temporada el equipo, ascendió en un campo anexo de césped artificial, pero este año pues se ha decentado muy bien, se volvió a resembrar, ha quedado perfecto. Para nosotros es el Camp Nou, pero claro, conociendo lo delicado que es Xavi con el tema del césped, pues yo estoy convencido de que el césped no va a estar a su gusto, pero bueno, para nosotros lo vemos perfecto.
Vienen de Las Palmas, no sé si se van a encontrar un poquito más de frío en Barbastro, porque también Xavi se fija en la temperatura, ¿eh?
Sí, pues solo un poco más, no mucho más, ¿eh? No te crees.
¿Cómo estáis?
Pues yo estaba en la cabalgata, ahora había unos 11 grados de temperatura. Para el domingo bajan las temperaturas con mínimas de 7 grados bajo cero. Para el partido yo creo que si no estamos pues a 0 grados por ahí rondará
buena temperatura para Víctor Roque, si juega, sí, el brasileño, sí, buena, sí, temperatura. Si quería preguntar, Paco, buenas tardes, ¿cómo juega el Barbastro? Es decir, ¿qué tipo de juego es el que despliega?
El Barbastro es un equipo muy sólido que no ha encajado un solo gol, creo que en los últimos 6 o 7 partidos, contando que la Ponferradina no le hizo gol, contando que el Almería tampoco le hizo gol, contando que la Real Sociedad C en la Liga tampoco le hizo gol, yo creo que son 5 o 6 partidos que no encaja gol. Por ahí es por donde se hace fuerte, muy fuerte defensivamente, contundente. Y claro, en Liga, pues juega sus bazas también en ataque, porque es un equipo veloz, es un equipo con jugadores rápidos, con Adrià de Mesa, con Sule, tiene futbolistas en el centro del campo, pues que también saben tocar y construir. Pero claro, para este partido, donde el rival es infinitamente superior, pues bueno, pues el equipo va a estar juntito, el equipo va a jugar, yo creo que como jugó con el equipo de la Ponferradina o con el Almería, bueno, pues aguantar el primer tirón de los primeros 30 minutos al equipo rival, aguantar también la expectación y la motivación extra de ver tu estadio con 6.000 espectadores que no lo vas a ver más en tu vida, el abstraerse un poco de tener delante a jugadores estrellas que ves por la tele que seguramente nunca más los volverás a ver, aguantar esos primeros 30 minutos de todo esto con 0-0 y a partir de ahí, pues si se puede, ponerse por delante. Y si el Barbastro se pone por delante, pues el Barcelona, bueno, pues tiene mimbres suficientes y calidad suficientes para sacar el partido adelante, pero se le complicarían mucho las cosas. También es verdad que aquí nos preguntamos qué Barcelona nos vamos a encontrar. Un Barcelona que deja, os escuchaba ahora ahí en la tertulia, que deja muchas dudas, que deja muchos flecos sueltos y sobre todo jugadas que en un principio pues tendría que cerrar con pérdidas de balón no forzadas, con presiones mal hechas al contrario arriba. En fin, yo veo un equipo que bueno, pues está en ese momento de muchas dudas, que el Barbastro lo quiere aprovechar, y sobre todo pues que viene de jugar en Las Palmas, que se va a ir a jugar la Supercopa de España, y veremos a ver cuánto en serio se toma este partido, los titulares que pone, el planteamiento que hace Xavi, porque, bueno, pues al final son 11 contra 11, sí que es verdad que no tiene nada que ver un equipo con otro, pero aquí en Barbastro, pues si le preguntas a alguien cómo va a acabar el partido, todos te dicen que pasamos, ¿eh?
Pues veremos si vemos la cara o ve, porque nos tienes concertados. En cualquier caso,
el lunes lo comentamos.
Exacto, un buen espectáculo, que gane mejor Paco Belloc, de crónicadeportes.com. Gracias por estar con nosotros, y sobre todo ya dormir pronto, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, a dormir pronto, a ver si nos traen los Reyes pues cosas buenas que nos hemos ganado.
Gracias, Paco, un abrazo, hasta el lunes.
Un abrazo a vosotros.
Hasta gracias, estarem pendents. Això és diumenge, no?
Diumenge a les 9 de la nit.
Diumenge a les 9 de la nit.
Ja ho has vist, no? Perquè s'estan preparant els manyos, com lo de sempre, per odiar-nos. Si és que ens tenen a manir que no ens poden veure.
Perdoni.
Com aquell, el Javier Lambanche aquell, el Champán aquell, el dels Juegos d'Invierno.
Ens van robar.
Que no es podia veure als jocs, eh?
Sí.
I ens robaran les samarretes.
Bueno, un respeto, no? Un respeto a los maños. Un respeto a los aragoneses.
Sí, un poco de respeto, que estamos
hablando. Un poco de respeto. Mi mujer se llama Pilarica.
Ens robaran les camisetes del Manche per vestir els ninots aquells de Chinchena que es van robar del Museu de Lleida.
I Fernando Teso también era aragonés.
La Pilarica.
Hombre, y Amaral.
La Moraneta agafa la Pilarica y se picha.
Estamos hablando.
Moraneta agafa la Pilarica y se picha.
¿Pero qué dice? Un respeto. Un respeto, callaros ya.
Respeta
el escudo. El escudo. El escudo.
Diumenge a veure què passa. Perquè a 0 graus crec que a més d'un jugador...
No
sé jo què passarà, eh?
Si ara ja estan glaçats...
Si ja surt... Estaven a Les Palmes, a la primera part, glaçats. No vull pensar a 0 graus què és el que, ara, què és el que faran.
Et recordo allò que parlàvem de Xavi. Guardiola va seure a la banqueta d'aquest camp.
Això, un últim apunt. Què ens anaves a dir?
Era l'entrador de l'equip del filial, que estava al grup 5è de tercera, temporada 2007-2008. Va guanyar el grup 5è, i després hi havia dos eliminatòries per pujar a segona B. Primer va anar a jugar a Les Palmes, i després amb el Barbastro va jugar a la final, anada i tornada al Ministadi, i és quan el Barça guanya l'ascens a segona B, amb Guardiola a la banqueta, que ja se sabia que ja seria el substitut de Rijkaard.
Doncs gran records a Barbastro.
Sí, sí, diumenge tenim aquest partit.
Eso.
Sí, ara ho comentem, però abans deixa'm acomiadar l'Àngels Prieto, el Xus Carrillo, moltíssimes gràcies.
Vinga, fins la propera.
Us portem moltes coses, l'Albert Blaia. Albert, gràcies.
Albert. I ara, Mani,
moltíssimes gràcies, un plaer.
Fem una pausa i ens ho comentes.
Hem trobat el número 16, això vol dir que de moment no es surt cap hòstia, per tant, és una cosa molt positiva.
Ara estic per
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà el pròxim diumenge per fer realitat les teves idees. Més a ikea.es/Catalunya.
Aquest 2024 torna al Liceu Carmen de Bizet. Deixa't seduir pel mite de la femme fatal a l'aclamada producció de Calixto Vieito. L'òpera que has de veure o tornar a viure al Liceu. Del 3 al 17 de gener. Entrades a liceu.cat.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Dimarts 16 de gener, el Palau de la Música Catalana celebra el centenari de Victòria de Los Ángeles.
Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Carles Patxón interpreten cançó catalana de Toldrà Montpou i Montsalvatge, acompanyats per l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo. Passat, present i futur de la lírica catalana.
Entrades a palaumusica.cat.
L'està prepròleg.
Sí, no, ja t'he dit que... Nani, perdona un moment. És que tenim ja l'Anna Ballonesta.
Hola. Bueno.
Què tal? I farem una cosa amb els del... El tu diràs?
Ah, bueno.
Quedem amb ells i ells et faran
sí,
la...
Sí, no me'l deixis aquí, si pot ser, eh?
No, ara...
Escolta, pateixis. Com si fos un poble.
Un respeto a los conductores de toda la vida. A San Cristóbal.
Respeta a la gente
y cállate, Anna. Luego que ganem el Dakar. Anna.
Bueno, tenim que... Tenim les cavalcades en marxa, tot això, pobre, he deixat a l'estadella remullant-se, li demano disculpes, no en tinc més temps. Bueno, tenim tot preparat, tot a punt per l'arribada dels Reis,
no? Home, i tant. Ara explicarem una mica què és el que ha passat, perquè ja sabem que en alguns punts ha plogut.
He vist que a Barcelona hi ha quatre gotes.
Hi ha hagut estones que era una mica més intens, però vaja, sí que hi ha alguns municipis que han hagut de decidir a mitja recorregut d'on suspendre, d'altres que havien estat més previsors i havien dit això, ho farem al pavelló i així no ens mullarem.
Però quan corren els mans, què necessitava Catalunya com a regal? Pluja. Arriben els Reis i què passa?
Em sembla que la pluja que ha caigut ha estat poca
cosa. Menjar i roba de recanvi els hem de deixar, eh?
Bueno, bon Reis.
Això veig amb els esports.
Respeto. Bueno.